Dos minuts passen d'un quart de 10, de 11, d'un quart d'11 d'aquest matí de dimecres 25 de juny, dia de ple. Per tant, actualitat política en marxa i també roda de portaveus, com saben, a la ràdio en marxa just abans de l'estiu. Avui la portaveu de Sitges en Comú Podem, Carme Gasulla. Carme Gasulla, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Carme Gasulla, que, diguem, hem hagut de parlar amb ella les darreres setmanes ja perquè tenim doncs diverses coses en marxa, però primer, abans d'entrar en temes complets o concrets, fem un petit balanç de mitja legislatura. Portem dos anys que han estat molt intensos, diria que més intensos del que fins i tot ens podíem imaginar. Com valora Carme Gasulla aquesta legislatura?
La valoro pel que portem fins ara, com deies tu, molt intensa, i gairebé diria que és un terme que no és suficient per explicar doncs, totes les situacions que hem viscut. Nosaltres com a grup la valorem de manera positiva. Hem hagut de fer front a molts obstacles, a moltes situacions que el juny del 2023 doncs, ningú esperava, però nosaltres vam rebre un mandat per part de la nostra assemblea, que era entrar a governar a l'Ajuntament de Sitges, doncs, marcant aquest perfil que pensem que és necessari en un temps convuls en el món de la política, que és el perfil de la comunicació constant, del debat, de la recerca del contacte directe amb la gent, d'un tipus de política, diguéssim, que sigui capaç de generar dins de la discrepància, la pluralitat, òbviament, doncs el reconeixement recíproc, i deixar de banda aquestes visions a vegades purament estratègiques. No? I nosaltres hem establert des del minut 1 doncs aquesta, diguéssim, aquesta essència de democràcia per nosaltres, que és construir sempre des de la diferència i construir també des del que ens uneix. I per tant, nosaltres en aquest sentit estem contentes perquè pensem que ho hem establert com a perfil nostre dins del govern, pràcticament des que vam entrar, des de l'àmbit d'urbanisme, doncs parlant amb els veïns de Vallpineda, parlant amb els veïns de la Bòbila, parlant amb els veïns de Vallbona, fins al que ara doncs, estem gestionant. No? I per tant, en aquest sentit, pensem que estem deixant doncs, la nostra impronta i comencem a veure la llum a projectes que a nosaltres ens il·lusionen i moltíssim, no? Com és el cas de les promocions d'habitatge protegit, com és el cas d'establiment, no? De polítiques climàtiques adients al nostre temps. Per tant, en aquest sentit fem una valoració molt positiva, malgrat, insisteixo, les dificultats i la crispació que a vegades és per nosaltres excessiva. No?
És difícil refer ponts?
Jo crec que depèn de cadascú. O sigui, l'essència de la democràcia és la discussió política, però res més. Més enllà d'això, jo crec que ha d'haver un reconeixement recíproc.
Creieu que hi ha hagut alguna cosa més que discrepància política?
I tant. O sigui, jo crec que s'han traspassat fins i tot a límits amb atacs de caire personal. Jo crec que això no pot ser un Juego de Tronos. Això és alguna cosa més. Nosaltres estem aquí per un mandat democràtic, no? I aquest mandat democràtic ens obliga a respondre a les necessitats de la nostra gent. I més enllà d'això, doncs, a vegades penso que hi ha aquesta percepció, insisteixo que és una opinió personal, penso que hi ha aquesta percepció que quan més s'ataqui el govern més fàcil serà aconseguir substituir-lo, no? I jo crec que no és això, és a dir, que precisament la política es tracta de veure quin pla tens, no? És a dir, quines propostes fas tu com a alternativa. I a vegades costa de veure doncs, aquestes propostes, no? Perquè és el pim-pam-pum, a vegades gratuït, que no dic que sigui a tothom, perquè hi ha grups que realment sí que ens fan arribar propostes, ens fan arribar la seva visió de les coses i si és bona, doncs l'aprofitem naturalment, com ha de ser, que és el que ens demana la gent. No?
El govern al final ha hagut de governar en minoria bona part d'aquesta legislatura. Això suposa, diguem, un problema afegit per tirar endavant projectes?
Problema en el sentit de que has d'anar buscant doncs, sempre l'aritmètica necessària, per una banda pot representar un problema, però jo crec que és l'essència de la democràcia, no? Uh-huh. I de fet nosaltres estem governant perquè la democràcia ens ha permès estar governant, no? I establir aquestes aliances i aquests pactes amb diferents punts, jo crec que és una virtut que hem de posar cada vegada més en alça, no? S'han acabat els temps de les majories i és imprescindible saber establir aquesta reciprocitat, no? Aquest reconeixement com deia, recíproc, no? Perquè hem de ser capaços d'arribar a acords, és que no ens queda una altra, però no hi ha per l'estratègia política de cadascú, sinó perquè tenim tantes urgències per atendre que hem de comptar amb tothom, ens agradi o no. I penso que ens hem de posicionar en aquest punt, no? És a dir, no podem destrossar la diferència, al contrari, no? Els que no pensem igual als altres hem de buscar aquest punt de trobada perquè realment és el que ens demana la gent de Sitges.
Ara parlarem d'aquestes urgències, que en són moltes, però encara una per tancar aquesta visió global. Queden 2 anys de legislatura, perquè en portem 2. En aquests 2 anys de legislatura, doncs clar, portem unes dinàmiques que ja són les que portem, que probablement seran difícils de canviar. Avui hi ha ple, i tots aquests plens al final acaben durant 4 o 5 hores.
Oi?
I també és per alguna cosa, oi? Però bé, és igual, no cal entrar en això. Però, clar, aquests 2 anys de legislatura, com se'ls espera Carme Gasulla? Perquè, clar, si li haguéssim preguntat a Carme Gasulla si s'esperava el que ha passat aquests 2 anys, segurament ens hagués dit que no. Per tant, doncs aquí ja ho donem per fet. Què n'espera d'aquests 2 anys? I sobretot una qüestió que fins i tot gairebé personalment l'afecta, que és que, clar, el pacte de legislatura original fins i tot parlava d'una substitució a l'alcaldia durant l'últim any de legislatura, i de la mateixa manera que no surten els números per una moció de censura, tampoc surten els números per aquest canvi d'alcaldia. Com, anava a dir, com es planteja, i ho deixo així obert, aquests 2 anys que queden de legislatura?
Doncs personalment me'ls plantejo veient aquests projectes que tenim en cartera i que han començat a caminar de manera molt potent, com és el cas de la promoció dels 482 habitatges o l'adquisició dels pisos d'Immocriteri de la Caixa, que es materialitzin i que es vegin. És a dir, crec que ja tenim molts projectes molt il·lusionants, que és el que ens genera que nosaltres avui estiguem aquí, més enllà de les estratègies polítiques de cadascú. Des del punt de vista personal és el que jo m'espero, des del punt de vista de grup, nosaltres el que hem vingut aquí, com deia, amb un mandat de la nostra assemblea per intentar que les nostres polítiques doncs tinguin endavant, i les batallem en el ple però també en el si del govern, no? Amb tot això que et deia, amb aquesta manera per nosaltres que és importantíssima de fer, que és el contacte directe, doncs el diàleg, ho hem fet amb les AFAs, ho hem fet amb els veïns i les veïnes, i més enllà d'això, el que passi d'aquí un any, ara mateix em preocupa zero, és a dir, nosaltres evidentment el que volem és que aquest full de ruta que tenim marcat doncs s'acabi bé. Però nosaltres estem aquí per vocació de lo públic, és a dir, no estem aquí per una altra cosa, no? I per tant, més enllà de les situacions personals, evidentment seguirem treballant el nostre projecte perquè millori la vida dels sitgetans i les sitgetanes, i per això estem aquí.
Entrem en temes concrets?
I tant.
Per on preferiu començar? Per habitatge o per educació?
Doncs si vols, de manera així més urgent, jo començaria per habitatge, perquè van rebre, sobretot pel tema dels pisos de la Caixa, és una notícia que vaig rebre doncs, la vigília de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan. La secretària general d'Habitatge doncs, es va comunicar que de moment doncs, aquesta moratòria que havíem aconseguit des de l'Ajuntament amb la Caixa perquè els veïns i veïnes manifestin si volen quedar-se o no als pisos on viuen, s'allarga. I s'allarga uns dies perquè hi ha prevista una reunió. Això en principi s'acaba el 30 de juny, vam aconseguir, en principi era el 31 de maig, després vam aconseguir el 30 de juny. Llavors aquestes converses que estem tenint tant amb la Caixa com amb la Generalitat i també a l'Incasol, doncs estan donant els seus fruits, no? I aquest període s'allarga com a mínim uns dies fins que es faci aquesta reunió amb més al nivell administratiu amb la Generalitat i a Incasol amb la Caixa per establir aquest full de ruta. Jo crec que és una bona notícia.
D'acord.
És una boníssima notícia.
És a dir, que els s'estableix, o sigui, s'amplia la moratòria perquè els veïns i les veïnes que ara mateix són llogaters de la Caixa manifestin si es volen quedar amb els habitatges abans que aquests surtin al mercat o abans que aquests els pugui recuperar l'administració.
Exacte, és a dir, tenien aquest plaç que a vegades també en situacions molt diverses, no? Però amb una pressió jo crec que a vegades excessiva i una mica fora de mida per part d'Immocriteri de dir als veïns o compres o te'n vas, no? Llavors això ho hem aturat. De moment anem a veure manifestant, per una banda, que nosaltres volem exercir el dret d'adquisició preferent, no el de tanteig i retracte, el dret que ens marca aquest conveni signat l'any 2005, per una banda, i per l'altra, Generalitat també ha manifestat que volen anar amb la mateixa línia, amb la qual cosa la Caixa es veu obligada a parlar amb nosaltres, òbviament. No?
M'entendreu la pregunta? Quan truques a la Caixa hi ha algú a l'altre costat del fil?
Ara sí, ha costat molt, ha costat moltíssim. Això crec que doncs, moltes persones que han passat pel meu càrrec ho, segurament t'ho diran, no? És a dir, ha costat moltíssim trobar l'interlocutor. Ara sí que el tenim. És a través, a més, a mitjans de l'alcaldessa, que ha pogut té aquest contacte directe. També he parlat jo amb el responsable de la Caixa i també la Generalitat. És a dir, que ara mateix tenim obert els canals, de, com deia abans, no? El canal de comunicació, que és el més important per poder buscar solucions, també amb Habitatge de la Generalitat, amb el president Illa. És a dir, que en aquests moments és una situació que estem abordant amb tots els fronts possibles, la qual cosa penso que és una molt bona senyal. També estem parlant amb el sindicat de llogateres, amb les quals tenim un contacte constant, i evidentment amb veïns i veïnes que constantment, dia a dia, ens traslladen, doncs, les seves preocupacions, les seves inquietuds, i els hi donem resposta. No ja des de l'audiència que vam fer, ben bé una audiència informativa que vam fer fa 15 dies, sinó més des del moment en què nosaltres manifestem que volem exercir aquest dret d'adquisició preferent. No?
D'acord.
I crec que és importantíssim que aquest canal estigui obert, perquè és la manera d'arribar a acords.
De moment l'Ajuntament, diguem, adquireix o ha adquirit o està en procés d'adquisició de 3 d'aquests habitatges, però clar, n'hi ha molts més.
Estem parlant de 237 habitatges, el que passa que en diferents casuístiques, no? De fet, les casuístiques van des d'aquells que aquest conveni deia que acabaven el seu contracte de lloguer en règim d'HPO en 10 anys, que parlaríem doncs, d'uns 200 aproximadament, però en diferents vigències de contracte de lloguer, fins a aquells que tenen una vigència més llarga, no? És a dir, les casuístiques són molt diverses, molt complexes, i que realment va costar una mica encabir tot això en una sessió informativa. Ens resistíem una mica perquè pensàvem que era, i seguim pensant, no?, que cada cas és una situació diferent, i el que nosaltres hem manifestat ja de manera a través d'un decret de govern és que exercirem l'adquisició preferent primer amb aquests 3 immobles, però ja hem dit que ho volem fer amb la resta. És a dir, això amb el decret del 5 de maig ja ho vam manifestar. De fet, ara tenim en cartera 5 més i continuarem fent això. No només manifestem aquesta voluntat d'adquisició preferent, sinó que a més manifestem que no donarem el visat a aquells que no compleixin els requisits, perquè ha de passar per l'Ajuntament. I en tenim doncs, unes quantes situacions d'aquest estil.
D'acord. I la Generalitat hi posarà també de la seva part?
Està posant de la seva part. Ara, més enllà de posar paraules i voluntat,
això,
aquí el que necessitem són doncs, una
recursos.
Dotació. Exacte, recursos. Estem parlant d'una operació molt, molt important. És a dir, nosaltres posarem el que faci falta, òbviament, però no oblidem que les competències d'habitatge no són municipals, i per tant aquí estem interpel·lant a la Generalitat, que ha posat doncs, la mà estesa per intentar arribar doncs, a aquesta compra. Però clar, aquí ja ens hem trobat ja la primera realitat brutal, no? que els preus que fa servir l'Incasol per l'adquisició d'immobles d'aquestes característiques amb altres indrets de Catalunya res tenen a veure amb Sitges, no? Llavors, clar, no és el mateix adquirir un habitatge per 50.000 que el per 150, 160, 170.000. Aleshores hem de quadrar doncs, tot plegat. Però jo crec que la voluntat hi és, i això és el començament del camí, és el més important. Després ja veurem com es materialitza. Jo crec que estem amb la bona línia. No?
Per tant, la Generalitat també tindrà disposició, o com a mínim ha mostrat disposició, per poder col·laborar econòmicament. Més que res perquè en el seu moment la Generalitat va anunciar que adquiria immobles a diferents llocs de Catalunya, sí. Però Sitges no sortia inicialment a la llista.
Doncs no sortia, entre altres coses, perquè la situació de Sitges també és molt especial. És a dir, està marcada per aquest conveni, no? Que ara, doncs, a començament del conveni ens albirava una mica de recança, no? Perquè deia, uf, que conveni era doncs, un brindis al sol, no? I en canvi aquest conveni en aquests moments ens està donant la possibilitat de poder aturar la venda al mercat lliure i amb els límits que té, perquè podem fer-ho en el 66% de la totalitat d'aquests 237 habitatges, però són aquells que justament estan afectats per aquest venciment del lloguer, no? I la qual cosa ens sembla que és una eina que hem d'aprofitar. Això no vol dir que refem un conveni futur, que aquesta seria una mica la manera de resoldre la situació, però jo crec que la Generalitat està en la mateixa línia. Això és importantíssim, perquè tant a la Generalitat com a nosaltres i sobretot a les veïnes ens interessa que això formi part del parc públic d'habitatge. No pot passar de cap manera al mercat lliure. Això no ho podem permetre, sota cap concepte.
D'acord, és a dir, i ara una pregunta, la situació ideal per la regidora seria aconseguir que tots aquests habitatges passessin al parc públic d'habitatge perquè es pogués establir un lloguer.
Exacte. Permetent, això sí, que ja ho hem dit, ho vam explicar a la sessió informativa, que aquells llogaters actuals que tenen els requisits del registre d'HPO, doncs que si el volen adquirir ho puguin fer, sempre quan, insisteixo, reuneixin aquests requisits, advertint sobretot, i això és un element important, que una vegada fan la compra d'aquest habitatge, si el volen vendre, i això és un element molt important, no el poden vendre al mercat lliure, sinó que l'Ajuntament tornarà a exercir el dret de tanteig i retracte en el cas d'una possible venda, que a més està pautada i marcada pel règim d'HPO. Per tant, la vigència de l'HPO no la perdran. Ho dic per evitar situacions no desitjades. I això també ho vam explicar a la sessió informativa arran de diferents preguntes que ens van fer. L'habitatge ha de ser un dret que ha de prevaldre per sobre del negoci. I per tant, el que no pot ser que un dret que està en aquests moments tan malmès i tan mancat de recursos, formi part una altra vegada d'un tipus de política que no compartim en absolut.
D'acord. L'altre dia l'alcaldessa i la regidora, van presentar la parcel·la, per dir-ho d'aquesta manera, aquell gran triangle on van els 482 habitatges que s'haurien de començar en aquesta legislatura. 482 són molts.
Moltíssims, i serà una promoció, ho vam anunciar, doncs jo crec que la més important al país, tenint en compte que la que es va presentar a Glòries fa 2 mesos aproximadament no arribava als 300, i és una promoció que va costar, em sembla que 5 anys tirar-la davant, no? L'entrega de classes es va fer fa això, 2 mesos.
L'Ajuntament té capacitat per gestionar aquest volum?
Aquest volum de manera directa en aquests moments l'ha de gestionar a través d'un sistema semblant al que està fent amb els altres HPO. Què és el que volem? El que volem és que tenir una empresa de caire municipal que això ho pugui gestionar directament, però el múscul que necessites per gestionar 482 habitatges ara mateix no el tenim. Però el que no podem fer és renunciar a tenir 482 habitatges perquè no tenim el múscul. Les urgències són, en aquests moments van per sobre de la capacitat que tenim per crear múscul, però aquesta és la idea, poder crear una empresa municipal que pugui arribar a gestionar tot plegat. Estem parlant d'una promoció brutal, d'una modificació de planejament que es va aprovar doncs, fa ara un mes i que afecta a 2 àmbits, com va explicar l'alcaldessa, i per nosaltres, precisament, la nostra presència en el govern doncs, va, d'alguna manera, marcar aquest perfil d'aquesta proposta inicial que es va trobar sobre la taula que no ens agradava i que afectava l'edifici Venus, que no ens agradava en absolut, que era aquest trasllat de l'ascens d'edificabilitat producte d'aquest concurs d'idees de l'illa 49-50-51, doncs, en aquest àmbit, perquè em semblava que era un excés, una densitat que no corresponia ni a aquest edifici ni amb d'altres. I a través de moltes intervencions i també de molta generositat per part de tothom, doncs, penso que hem aconseguit una modificació de planejament que és molt bona per als sitgetans i les sitgetanes, i especialment per a aquells que tenen aquesta necessitat d'habitatge. Però és que a l'àmbit del Venus, i aquí m'agradaria també destacar, doncs hi ha una transformació d'aquests espais que és, pensem que molt positiva per les veïnes, no? Perquè aconseguim 2 espais verds, 2 zones verdes en clau 21, que es diuen urbanisme, que fan aquesta separació de les franges, però que estaran a disposició del veïnat. Aconseguim doncs, un espai, diguéssim, adreçat a equipaments municipals, que són aproximadament, doncs, no arriba pràcticament als 200 i pico metres quadrats, però que generarà un espai, un equipament que pot ser dels veïns, que pot anar, des que és una taca, vull dir, en aquest moment no està definit quin ha de ser aquest projecte, però pot ser des d'un parc infantil fins a un espai veïnal, fins a un equipament que pugui ser de caràcter educatiu, sanitari, assistencial, però que és un guany pel veïnat, no només de la zona del Venus, sinó del barri, no? Jo crec que és una modificació que ha costat molt encaixar, però que en aquests moments té unes garanties, jo crec que extraordinària. Jo almenys em sento molt orgullosa perquè crec que és producte que el que et deia abans, no? Del treball, del diàleg, de marcar aquesta, doncs, aquest concepte del que ha de ser l'urbanisme, no? Que no parlem de plànols, sinó que parlem de persones, i que a més, doncs, donarà aquesta promoció d'habitatges que inclou una part del que és, diguéssim, xarxa de veïnal, amb l'aflorament, que no la pèrdua, l'aflorament d'espais comercials vinculats al veïnat, no pas espais comercials privats, i m'agradaria destacar que en cap cas, i això per nosaltres és important, es perd sòl públic, que sempre serà titularitat municipal. Ho dic perquè sí que hem sentit que es perdia, a canvi farem 482 habitatges però perdrem sòl municipal, titularitat pública. Això no és cert. I jo crec que s'ha de ser una mica rigorós amb les afirmacions.
Perquè
al contrari.
Els espais comercials com es gestionaran?
Seran, evidentment, veïnals. El que volem és que saber què és el que volen els veïns, i que pot ser des d'una cooperativa de veïns o una cooperativa de llibres a un espai, un petit comerç, que pot ser, doncs, des d'un barber, una perruqueria, un tipus de comerç petit de barri, per generar barri, que és l'essència d'un format d'aquestes característiques, com es fa en molts indrets d'aquells referents europeus que tenim com a polítiques d'habitatge, no? Que per nosaltres són, doncs, els països, sobretot centroeuropeus, nòrdics, estem parlant de Viena, estem parlant d'Holanda, que generen aquest espai veïnal. Acompanyar també altres propostes, perquè ens arriben també altres propostes de creació de cooperatives d'habitatge, és que la rebem amb molts bons ulls, perquè pensem que és la manera de crear, doncs, posar la carn a la graella, posar totes les possibilitats de crear habitatge i de crear, sobretot, xarxa veïnal. I per això creiem que aquesta modificació és tan important.
Gairebé 500 habitatges en una pastilla, són molts pisos. Fins i tot des del punt de vista estètic, s'ha visualitzat com quedarà tot i si trencarà gaire amb l'entorn.
Precisament per això s'ha trigat tant, no? Estem parlant de pisos de planta baixa més 3, de planta baixa més 4, hi haurà algú de planta baixa més 5, però és estèticament, nosaltres hem vist una mica la prospecció en renders i la veritat és que és espectacular, sobretot perquè serà difícil distingir un habitatge d'HPO, un règim d'HPO, d'un habitatge del mercat lliure. Penso que és espectacular la feina que s'ha fet, que encara s'ha de definir amb els límits. Evidentment no són cases unifamiliars, però jo crec que el que necessitem com a model urbanístic de Sitges és aquesta mixtura, no? aquesta barreja de construccions per evitar que hi hagin sectors una mica aïllats, no vull dir guetos, no? Però sectors aïllats que res tenen a veure amb la resta de la vila, no? I crec que és un gran projecte.
I qui ens estigui escoltant dirà, ostres, i per accedir-hi?
Per accedir-hi, doncs, ha d'estar inscrit al registre d'habitatge protegit municipal. Fem aquesta crida, no? que es registrin les persones interessades, sinó que aquelles que no han renovat, doncs, el registre, que ho facin, no? En aquests moments tenim una demanda actualitzada d'aproximadament no arriba als 400. Per tant, hem de seguir insistint, tot i que tenim aquest decalatge del calendari, que segons el calendari planificat amb l'equip redactor, ens aniríem cap als vols de juny, juliol, per començar a veure, doncs, a moviment de terres grues, no?
Fa uns mesos es va presentar el Pla Local de l'Habitatge. Aquests 482 es mengen bona part de l'oferta necessària?
Se'ls mengen, però també una mica, és el que vaig explicar a la roda de premsa, no? També el Pla Sectorial Territorial d'Habitatge feia unes prospeccions per quinquenis i nosaltres la superem amb escreix, però també diem que el Pla Sectorial Territorial de l'Habitatge, que es va aprovar al novembre, pensem que ja comença a estar desfasat, que hi ha més demanda, i per tant, tot i que el que ens marquin els plans vigents és una cosa, pensem que s'ha de donar encara més oferta, per tant no s'acaba aquí, tot i tenir en compte que el sòl està limitat a Sitges, no creixerem més, és a dir, encara falta per executar, doncs a tota la part, diguéssim, de la Granja 2, del pla parcial de Camí de la Fita 7, és a dir, encara hi ha elements per anar sumant habitatge. La inscripció que van fer del sòl municipal al registre de la Generalitat, és a dir, encara tenim eines, però no són il·limitades.
D'acord, és a dir, aquesta serà la darrera gran incorporació d'habitatge públic.
Sí. sí, sí, clarament, clarament. A no ser que es desqualifiquin doncs, alguns àmbits, evidentment, sí, és la més important. I, a més, jo crec que aquí hem d'estar molt orgulloses del que veurem. Realment és un... Jo el que deia quan vaig presentar doncs, la part de la modificació referent a habitatge, estem aquí per això, és a dir, quan un arriba a un càrrec polític sabent que està de pas i que evidentment no es pot quedar sempre i tampoc és la intenció, nosaltres estem aquí per veure projectes com aquest, per donar resposta a les generacions que venen al darrere, el teu fill, la meva filla, els fills dels altres, bàsicament estem per això, per aquest sentit de responsabilitat pública i de donar resposta a les mancances que tenim, que són moltíssimes, i per tant no ens aturarem només amb l'execució del sòl i del planejament, hem d'anar més enllà i buscar totes les fórmules possibles per no perdre la identitat, que és un element molt important al nostre poble.
10:42, hem començat per habitatge, però ja, i de fet la vam trucar quan va bé aquesta informació, no hi haurà nous barracons d'entrada.
D'entrada és la proposta, no ho dic perquè és un titular que a mi em va amoïnar una mica, perquè nosaltres vam acordar en aquesta reunió amb serveis territorials una petició que traslladem aquest divendres, per cert, a Direcció General de Centres Educatius, que és la no implantació de mòduls, barracons a les escoles actuals. A banda d'altres peticions, és a dir, aquesta és la intenció i aquest divendres tenim aquesta reunió a Via Augusta per traslladar doncs, a qui és el responsable de l'execució i la construcció de centres. I vull recordar que la competència de planificació, execució o construcció de centres és de la Generalitat, ho diu la Llei d'Educació de Catalunya, i que per tant són els que estem interpel·lant constantment. I és veritat que l'Ajuntament, òbviament, el que ha de fer és liderar, compartir la preocupació d'aquesta pressió demogràfica i sobretot d'aquestes mancances educatives més que òbvies a Sitges, i ho estem demostrant amb actuacions molt concretes, no? Des de posar a disposició terrenys municipals per un nou institut escola, coordinar-nos amb els serveis territorials, parlar constantment amb la comunitat educativa i buscar solucions dignes. Nosaltres hem dit que nosaltres garantim el sòl, col·laborem en direccions, famílies, assegurem equipaments provisionals dignes, mantenir el diàleg constant i el que no podem acceptar de cap manera és una solució provisional. Perquè és una mica el que són els barracons i per això nosaltres posem condicions molt clares a qualsevol sessió de sòl, qualsevol, i el que reclamem és calendaris concrets, és a dir, els barracons per què i quan i sobretot a on. I llavors aquesta proposta, que és una proposta que va arribar de la direcció del Maria Ussó, i vaig dir a l'entrevista de l'Agnès, del Maria Ussó, i que teníem una mica també en cartera com a departament, doncs sembla que és una proposta intermitja per aclarir tot plegat, de veure quin és el futur d'aquest creixement demogràfic que el departament no comparteix. Uh-huh. Val? I hem de treballar en aquesta línia.
Okay. Abans d'entrar en aquesta proposta més concreta, però ara com comentava la regidora, el departament no comparteix. Com és possible, vist des de fora, que els números amb què s'està treballant des de Sitges i els números amb què està treballant la Generalitat sembla que no coincideixin?
Doncs és una pregunta que jo em faig des que vaig entrar com a regidora d'Educació. És que és sorprenent. I per això, fins i tot el mateix departament, a través de la seva adjunta a la Direcció de Serveis Territorials, doncs tampoc ho entén. I per tant, ens hem interpel·lat i diem, ens hem de ser una perquè això no pot ser. És a dir, què passa amb aquestes xifres? I a la taula de planificació ens hem de posar amb la lupa a repassar punt a punt, tot i que nosaltres pensem que tenen aquesta informació, però d'alguna manera fiscalitzar aquestes dades que no coincideixen. I tenen tota la documentació de creixement demogràfic, i tenen tota la documentació dels estudis que hem fet de prospecció de necessitats d'equipaments. Que no pot ser és que siguem encara amb una pantalla que ja hem superat. I clar, aquí el departament, amb tot el carinyo i respecte per ells, no? Però ja la va pifiar amb la previsió de l'Agnès. És a dir, ja no volia una escola pensant que no hi hauria creixement i va posar una escola d'una línia, que és una errada monumental, perquè estem aquí per això, per aquesta mala planificació. I per tant, nosaltres el que volem és, evidentment, no precaritzar la situació de les escoles a Sitges, no? I no podem admetre una altra vegada tornar a repetir les mateixes errades, no? Una línia improvisada i sobretot sempre, no? Buscar doncs, aquesta necessitat de que les condicions educatives de les nostres escoles, dels nostres nens i nenes, siguin les més dignes possibles. És la nostra funció.
Els barracons tenen, evidentment, tota una sèrie d'inconvenients, però la separació dels grups classe i la seva reubicació en espais municipals també en tenen uns altres.
Sí, això és cert. Però quan és una proposta que a sobre ve de les direccions, doncs entenem que és la que volen les direccions i que la que volen les famílies. És a dir, tot té pros i contres. És a dir,
sí, la solució ideal seria fer
un centre nou. Exacte. Ja. I per això doncs nosaltres, com ja hem dit diverses vegades, no? Nosaltres no és que només és una voluntat local el que nosaltres demanem a través de l'Ajuntament al fer un nou institut d'escola, reduir ràtios, és que és també una proposta de resolució aprovada al febrer del 2025 pel Parlament. És que no estem soles. I el que demanem és que es compleixi aquesta resolució.
Si no recordo malament, per unanimitat.
Per unanimitat, Esquerra, PSC, Junts, PP, nosaltres, la CUP, i que, per tant, amb això estem defensant a nivell local el que el Parlament ja ha exigit a la Generalitat. I el que volem són les xifres, reconvertir-les i que ens diguin el calendari. Ens diuen no hi ha pressupost, no coincideixen, però el que demanem és que es compleixi doncs, aquesta resolució.
Ara algú que ens escolta mana més en aquest sentit educació que el Parlament.
Doncs sembla que sí, no? Jo vull insistir en això, que més enllà d'aquestes resolucions, aquí hi ha doncs, evidentment una alineació per part de les direccions, per part de les AFAs, per part de l'Ajuntament amb la mateixa línia. I mentre el departament concreta aquesta inversió, nosaltres actuem amb responsabilitat, com he dit abans. Cedim els terrenys, demanem la reforma del Barratxina, que la tenim en cartera, i aquí sí que m'agradaria fer aquesta part.
3 milions d'euros
que estan signats pel grup que jo comparteixo, en Comú Podem, i que la setmana vinent tenim ja la primera reunió per parlar del conveni d'execució d'aquesta obra. I per tant, aquesta, la preocupació de l'Ajuntament és clara, que és la qualitat educativa de les nostres escoles. I per tant, nosaltres oferim totes les eines possibles, però insisteixo que aquí qui ha d'executar és el departament, òbviament.
Per tant, al final, la clau de volta, o tots els camins, porten al departament.
Porten al departament i comença a haver algun moviment, també et dic. És a dir, arran també d'aquesta reunió que vam tenir amb les direccions, que la vaig demanar jo, és a dir, vaig demanar com a regidora que calia parlar amb les direccions, que havien d'establir ja aquest full de ruta, que no podia ser que no es tingués a les direccions en compte. I les direccions es van queixar, lamentablement, d'això, de la manca de comunicació, de la manca de percepció de la realitat que viuen ells dia a dia. No? I hi ha hagut algun moviment. Hi haurà CIEI a l'escola Utrillo, i això t'ho puc anunciar ja de manera oficial. Hi haurà un mestre d'educació especial més, o una mestra, a l'escola Agnès. És a dir, es comencen a moure coses. Per tant, jo crec que el departament vol i dol. És a dir, vol per una banda, però dol per una altra, perquè també està sense pressupost, té un llistat enorme, està arrossegant polítiques, jo diria que manca de política pública sobre ensenyament, retallades històriques, i ha de resoldre mica en mica tot plegat.
Anava a dir, quan truquen de Sitges deuen dir ai.
Ai, ai, sí. Sí. Però crec que estem fent la feina correctament. I aquí sí que jo sí que vull mostrar, no?, aquest agraïment, ho he dit moltes vegades, no?, de la implicació de les associacions de famílies i de tota la comunitat educativa, que és exemplar, no? I compartim amb elles aquesta preocupació per la mancança d'estructures educatives dignes i per millorar la nostra escola, no?, en tots els àmbits. No?
Reservem una estoneta també per parlar del Club de Mar. Què passarà? Què creieu que passarà? Perquè què passarà no m'ho sabreu dir segur, però què creieu que pot passar?
És difícil de saber el que passarà quan portem, hem tingut un petit accident, per la Club de Mar i ha caigut
l'aigua.
És difícil de saber què és el que passarà, sobretot perquè portem, és una pregunta que jo crec que fa dècades. Fa més de 30 anys que dura, no? És a dir, hem intentat abordar tots dels diferents governs la complicitat d'aquest cas, sobretot un cas que no ha trobat una solució ningú definitiva que concili per una banda la protecció patrimonial, la arquitectònica amb la natural i paisatgística, amb el compliment de la normativa urbanística, que és al final del que estem parlant. No? I la resposta justa i equilibrada en el temps no l'ha trobat ningú. Què hem fet nosaltres com a grup? com a grup, hem treballat per trobar totes les vies possibles, jurídiques, administratives, de mediació, per intentar conciliar això, la legalitat amb la preservació de l'entorn, el dret amb l'identitat. I, clar, nosaltres com a govern hem de respectar les decisions judicials. És que no pot ser d'una altra manera. Per què? Perquè és fonamental per mantenir la garantia de l'estat dret i la confiança en les institucions, que en cap cas significa que renunciem a defensar el nostre patrimoni, al contrari. Per tant, nosaltres seguirem treballant per trobar aquesta solució. El que pensem que hi ha en aquests moments, una sentència judicial que s'ha d'executar i, per una altra banda, una necessitat d'establir què fem en tot plegat. Que no és fàcil, que no és fàcil, però ha d'haver, doncs, per una banda, el que et deia, no? Aquest compliment de la normativa d'ordenació urbanística a garantir la preservació de l'entorn, la protecció patrimonial i arquitectònica. Les vies són aquestes i com deia, no? És la mateixa pregunta que m'has fet tu, jo crec que se l'ha fet tothom des de fa 30 anys, és a dir, i arribem tard, 30 anys tard. Uh-huh. Arribem tard.
El Ministeri voldria un passeig allò sense res i evidentment, doncs clar, el Club de Mar vol que tot continuï com està fins ara. Hi ha alguna fórmula intermitja?
La fórmula intermitja la vam trobar el 8 de març del 2024 quan ens vam reunir, que era conservar un dels equipaments, de fet eren aquests 300 metres.
Allò dels 300 metres quadrats.
Sí, que és la fórmula intermitja, que de cop i volta ha desaparegut, no? I llavors era una fórmula que nosaltres pensàvem que era interessant, sobretot jo crec que s'ha d'aclarir molt i molt i deixar doncs, rotundament aclarit que una cosa és l'equipament, l'altra el cas l'activitat. I l'equipament evidentment s'ha de recuperar, és lo del dominio possessorio, que parlen els del Ministeri.
La recuperació possessòria,
exacte. I per tant, això s'ha de recuperar. És a dir, això ha de passar, doncs, hauria de passar a ser públic i municipal, per una banda. I per l'altra, hem de veure com forma part de tot plegat del que és un projecte de renaturalització i de regeneració de les platges, de la sorra, del mar, etc. També dic que a mi comparteixo plenament la política en aquests moments de la demarcació de costes, en aquest sentit, però també crec que arriba tard. És a dir, en aquests moments estem recuperant allò que vam permetre. No oblidem. Estem recuperant allò que vam permetre i ho fan a canyonazos i això és el que no pot ser. És a dir, pensem que calia haver intervingut molt abans i que ara doncs, ens trobem amb aquesta bomba de rellotgeria que s'està produint en altres indrets, al Garrovico, a Almeria, a tota la Costa Nord, etc. És una política que penso que va en la bona línia, però que arriba tard.
I ara hi ha una proposta de modificació de la llei de costes,
sí,
que potser afectaria
sí.
Això.
I tant, que l'ha posat en el Congrés dels Diputats al PP. Sí, sí. Anem a veure quina vigència té i si afecta casos com els del Club de Mar.
Si cau la legislatura no en tindrà cap, però bé. Aquesta seria una altra, però bé.
Sí, 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 sí.
És a dir que aquí hi ha, anava a dir, hi ha tantes vies possibles que és difícil desentrellar-les.
És difícil, perquè hi ha una via jurídica legal que aquí poca intervenció podem tenir, afortunadament, afortunadament, només faltaria que poguéssim intervenir les decisions judicials i, per una altra banda, d'haver doncs, un projecte molt clar de recuperació de l'entorn sense perdre, com deia, la identitat.
D'acord, és a dir que apostaríeu, ja per resumir-ho, en aquesta fórmula que es va pensar l'any passat, d'allò de que alguna cosa quedi, però que realment també hi hagi una certa recuperació a nivell de platja, que és la política que...
Exacte. I nosaltres vam demanar un estudi de quin impacte tindria conservar algun dels equipaments. Encara no hem rebut aquest impacte. És a dir, nosaltres el que volem, òbviament, és recuperar el nostre entorn, recuperar les nostres platges, recuperar el màxim possible el nostre entorn marí. Però, evidentment, el que no podem entendre és que es perdi identitat, es perdi patrimoni. Això ens costa d'entendre.
Dues coses més us volíem consultar. Per una banda, la qüestió del Club Natació, que és una altra història que va arrossegant. La solució de municipalitzar, com la veieu?
Home, a mi em sorprèn moltíssim que algun partit d'esquerres digui que s'ha de municipalitzar una entitat privada. És que ens sorprèn moltíssim. És algo que realment no puc encabir a la meva ment. Municipalitzar un club privat que, a més, és que estem constantment barrejant conceptes. No? Una cosa és l'entitat, l'altra el consorci, l'altra les instal·lacions. I aquí tothom ha fet un totum revolutum sense entendre que aquí hi ha molts diners públics posats en aquest consorci, molts diners, que s'han de rescabalar perquè pertanyen a tota la ciutadania de Sitges, no només amb els usuaris i usuàries del Club Natació, a tota la ciutadania de Sitges, i és el que ens indiquen des dels les habilitats estatals, que és la nostra obligació legal. Per tant, municipalitzar un club en base a què? És a dir, si tots els informes ens diuen que no podem fer-ho, que a més ja tenim aquesta necessitat coberta, i una cosa és l'activitat i l'altra el club. Clar, haurien també d'obrir un concurs, com es fa amb altres serveis municipals, un concurs de lliure competent, de concurrència, perdó. Per tant, jo crec que estem una mica donant pals de cecs, i a més jo crec que estem instrumentalitzant a una entitat que no s'ho mereix. I jo crec que un no pot crear falses expectatives quan se li ha dit per activa i per passiva des del punt de vista legal quin és el camí. Que ens agradaria no haver arribat aquí, quedi molt clar. T'ho dic com a antiga usària, fins i tot treballadora d'alguna natació, que ens sap molt de greu la situació a la qual s'ha arribat. Però realment el que privatitzar, o sigui, perdó, municipalitzar un club privat que a més ha tingut una gestió, bueno, com a mínim dubtosa al llarg de la història, sincerament em costa d'entendre per part d'alguns partits d'esquerra.
Fa referència, entenent que ara Magasulla, a la petició de Luis Miguel García en el moment que li demanava valentia a l'alcaldessa.
Jo crec que la valentia l'està tenint l'alcaldessa justament al contrari, però no només el Luis Miguel García, també guanyem. Uh-huh. Que és qui més em va descol·locar.
D'acord.
Qui més em va descol·locar. És que crec que anem una mica barrejant informacions, no sé, jo crec que és una estratègia pura i dura, però em costa molt d'entendre. És a dir, com li explico jo a una persona que no pot pagar el preu del seu habitatge que amb aquests diners el que farem és doncs municipalitzar una entitat? Això és el que estem demanant, no? Jo crec que hem de ser molt curosos amb els recursos públics i molt responsables. I el que demano no és valentia, és responsabilitat.
I una darrera. Tindrem zona de baixes emissions a Sitges?
Tindrem zona de baixes emissions.
Quan?
De fet, començarà el mes de gener, de manera, diguéssim, amable, per dir-ho d'alguna manera. Està marcada pel Pla de Millora Urbana, és a dir, pel Pla de Millora de Mobilitat Urbana, que està aprovat des del mes d'abril del 2025, que inclou la zona de baixes emissions, regulada amb moltes exempcions, amb moltes situacions. Ho dic perquè aquí la campanya de comunicació serà molt important, que a vegades fallem amb això, molt important, que la gent no ha de pensar que no podrà entrar a casa seva perquè hi ha una zona de baixes emissions. És que pràcticament les restriccions són les mateixes que hi ha ara. És a dir, que hi haurà un acompanyament en aquest sentit, que els primers 6 mesos seran doncs, d'ensenyar, d'explicar, de no multar, etc. I mica en mica anirem implantant aquesta zona de baixes emissions, a la qual estem obligades, ho dic perquè ho hem sentit diverses vegades, estem obligades segons la normativa vigent.
De tota manera, clar, hi haurà unes exempcions, aquestes exempcions encara no ha quedat clar quines...
Sí, per això deia que la campanya comunicativa, per ser avui portem aprovació, aquesta modificació de crèdit per fer la campanya comunicativa serà molt, molt, molt important perquè la gent doncs, vagi veient quin és el mapa, no?, amb el qual es situaria. No? És a dir, no és que hi ha una persona gran que va al metge i que ha de treure el seu vehicle, que es té en un aparcament privat, ja no podrà entrar. No, els vehicles de serveis no podran entrar, clar que podran entrar.
I el que té un taller...
És que tot això està regulat, però està regulat aquí a tot arreu, és a dir, les zones de baixes emissions s'han implantat en altres indrets i estan totes regulades.
Algunes estan caient també.
Estan caient, però a mi em sorprèn, perquè la normativa no diu això, la llei no diu això. És una mica com la del rentapeus, no? Que l'any passat tothom ens ensava els plats al cap perquè nosaltres no vam obrir rentapeus i dutxes, el decret de sequera així ho indicava, i amb altres poblacions sí. Nosaltres complim les lleis, altres no ho sé.
D'acord, potser no s'ha explicat bé a nivell global.
Així,
també,
d'acord,
no?
Totalment d'acord. Ens falla això, que a vegades, per això deia que és important arribar a la gent perquè per ensenyar i entendre també les seves percepcions, perquè a vegades no t'arriba tampoc la percepció de tot plegat i és important, efectivament.
Doncs Carme Gasull, ja són les 11. Moltes gràcies, que tingueu un bon ple.
Gràcies, Joan, moltes gràcies.
Fins aviat.